I ara donaré la paraula al senyor Marcel Coderc, que per nosaltres és un honor que estigui avui fent aquesta primera presentació. Ell és membre del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de Catalunya, també és membre de la vicepresident de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions a nivell de l'Estat espanyol, és enginyer en telecomunicacions i doctor pel Massachusetts Institute of Technology, que és el MIT, que és un organisme molt reconegut a nivell mundial, i a part forma part de la secció catalana del Club de Roma, que no sé si coneixeu què és el Club de Roma, però és l'organisme o l'organització que va promoure un llibre molt famós que es diu Els límits del creixement, l'any 1972, que va ser el primer gran com al·legat a la problemàtica de la capacitat de càrrega del planeta Terra. Dient, escolteu, ens estem menjant els recursos massa ràpid i això no és sostenible. Llavors és un honor tenir avui amb nosaltres una persona que representa tots aquests organismes i tot aquest coneixement i que, bueno, una mica ens posarà al dia de com està el tema de la sostenibilitat a nivell global. Gràcies.
Molt bé, gràcies. Bon dia a tothom i en primer lloc vos agrair-vos que m'hagueu convidat. Em canviaré, perquè com que tinc la presentació allà, m'espereu un segon que canvio de lloc. I pujo una mica la cadira. Bé. Doncs com us deia, moltes gràcies per convidar-me. Entenc que l'eix del focus de les jornades aquestes és més el món local, però sempre tenint en compte que estem implicats en un context global, que és el que ens marca les grans direccions i les grans xifres de tot. No? Per tant, jo m'he concentrat més en aquest nivell, no? El nivell de la sostenibilitat global com un repte que tenim, un repte que combina qüestions d'energia, com ara us explicaré, qüestions d'economia, qüestions de clima i qüestions de població. Jo penso que el tema de la població és un tema que és una mica tabú, no se'n parla massa, però jo penso que també és una variable. Al cap i a la fi, la capacitat de càrrega no depèn de quan siguem, depèn dels consums totals, que és el producte de dues coses, el consum per càpita i les càpites. I són els dos factors els que juguen. Per fer-vos una breu... Ja ho he dit, que jo com començo a enrunar perdo el món de vista, llavors quan faltin 10 minuts o un quart, doncs un toc i així, com així més o menys sabré si he d'anar més ràpid o si he de frenar. Bé, com us deia, per fer un índex del que parlaré, és primer que totes les dades que us donaré són dades de l'Agència Internacional de l'Energia. L'Agència Internacional de l'Energia és un organisme de l'OCDE, creada pels països occidentals als anys 70, quan hi va haver la primera crisi del petroli, per assessorar-los sobre quin era, doncs, l'escenari i el porvenir energètic. No? Per tant, són dades oficials, podem dir. No? Com veureu, aquestes dades apunten a que el sistema energètic actual és absolutament insostenible. I això ho diu l'agència amb totes les paraules. Per tant, si és insostenible, ho haurem de canviar, perquè allò que no és insostenible doncs no se sosté. Hi ha un escenari de referència, que és l'escenari a 2030, que és aquest que es diu que és insostenible, que parteix d'unes previsions de demanda, etc., que us explicaré, basades sobretot en els combustibles fòssils. Tots sabem que els combustibles fòssils avui són el 80 o el 85% dels consums energètics i que són els causants d'aquest fenomen de canvi climàtic, però segueixen sent el moll de l'os del nostre sistema energètic i econòmic. Però trobem també un altre fenomen i és el creixement de les economies emergents. O sigui, fins ara el món, doncs, bueno, hi havia una part del món de la que nosaltres sortosament en formem part, doncs que totes les coses anaven bé, cada vegada millor, cada vegada més rics i cada vegada estem més. No? I això ha fet doncs, que altres parts del món, doncs home, els sembli que és una bona idea això, i que ells també s'hi vulguin apuntar. No? I per tant tenim doncs economies com la xinesa o com la Índia, que sumen 2.000 milions de persones, que aviat has dit, que també aspiren, lògicament i amb tot el dret, bueno, a assemblar-se a nosaltres, a assemblar-se a tenir unes condicions de vida com les que nosaltres gaudim. No? I jo penso que no els hi podem negar aquesta aspiració. Una altra cosa és que tots plegats, si no ho fem d'una altra manera, doncs puguem malmetre tot el nostre entorn, no? Una variable fonamental de què es parla constantment, doncs, és el tema de les emissions de diòxid de carboni, quines emissions són l'escenari de referència. Aquestes emissions ens porten molt lluny de qualsevol escenari de sostenibilitat i per tant les hem de reduir. I per tant aquesta, fem un escenari de 450 parts per milió, que seria la concentració màxima que voldríem assolir a l'atmosfera, que tot i no garantir res, perquè ja ho explicaré que no garanteix res, és un repte molt important. Fins i tot assolir una cosa que no garanteix res i és un repte prou important. I per tant la pregunta és, bueno, a veure si no estem intentant quadrar un cercle aquí, a veure si tot plegat això és viable o no. Aquest és una mica, com us he dit, les fonts són aquestes, el World Energy Outlook dels anys successius, del 2008, del 2009, del 2010, Energy Technology Perspectives, que analitzen les diferents tecnologies energètiques que hi poden haver d'aquí a mitjans de segle, i això es va actualitzant, això n'hi ha hagut els últims que s'han sortit, i aquestes són les fonts bàsiques del que us diré. En un d'aquests, l'any 2008, en el resum executiu, el que diu l'Agència Internacional de l'Energia és això, diu, el sistema energètic mundial està en una encreuada. Les tendències globals actuals en subministrament energètic i consum són, òbviament, insostenibles. Tant des d'un punt de vista mediambiental, com des d'un punt de vista econòmic, com des d'un punt de vista social. I, per tant, les hem de canviar. Diuen, encara hi som a temps, però no és una exageració dir que el futur de la humanitat, de la prosperitat de la humanitat, depèn de que siguem capaços d'afrontar dos reptes que tenim avui. Assegurar un subministrament energètic assequible i fiable, fer una transformació ràpida i efectiva cap a un sistema baix en carboni, d'una manera eficient i doncs, mediambientalment sostenible, però el que necessitem és una verdadera revolució per fer això. Això és el que ens diu l'Agència Internacional de l'Energia l'any 2008 amb el seu World Energy Outlook. Ens diu que el petroli seguirà sent vital. Avui ho és, el petroli és la sàvia de la nostra societat, si demà tanca l'aixeta del petroli res funciona. El 80 o el 90% de tots els transports de persones i mercaderies funciona amb derivats del petroli, per tant, si no ens podem moure i no podem enviar coses que vagin cap allà, doncs el món que coneixem no pot funcionar. Però fins i tot, sota les premisses més optimistes sobre els desenvolupaments energètics alternatius, es veu doncs, que el petroli haurà de seguir sent, durant un temps almenys, haurà de seguir sent l'eix central del nostre sistema energètic. Però per prevenir un canvi climàtic doncs, que produeixi danys irreversibles, necessitem, en última instància, tot i que avui no puguem prescindir d'aquestes fonts immediatament, però hem de caminar cap a un horitzó en el que descarbonitzem les fonts energètiques principals. Si no aconseguim això, resulta que les tendències actuals d'emissions de gasos ens porten a un augment de temperatures dels 6 o 7 graus. I un augment de temperatures dels 6 o 7 graus és un altre planeta. La diferència entre una època preglacial i l'actual són 5 graus. Si augmentem 6 més, evidentment el planeta és diferent. El planeta no s'espatllarà, no es trencarà, evidentment. L'altra cosa és que no sigui un lloc on l'espècie humana sigui molt còmode d'habitar, però hi ha altres formes de vida, sortiria, i en fi, això continuaria. El planeta com a tal ha passat per fases diferents, molt fredes, molt calentes, i a la vida s'ha anat adaptant. Nosaltres som el resultat d'una determinada adaptació que ha tingut lloc en les últimes èpoques glacials, i bueno, si la cosa es manté així, com ara, doncs podem seguir existint com a espècie. Si el planeta esdevé una cosa diferent, doncs segurament que potser en algun racó al Pol Nord encara hi haurà un lloc on te podem habitar, però en general el planeta és un altre planeta i poden sortir altres formes de vida. Des d'un punt de vista de l'evolució, diguem-ne, bueno, és un episodi més. Ara bé, des del punt de vista de nosaltres com a espècie, segurament que aquest episodi ens hauria de preocupar. perquè assegurar-nos subministraments energètics i fer una transició ràpida cap a un sistema baix en carboni requereix, diu l'agència, una acció radical per part dels governs. Això els mercats no ho faran, els mercats tenen uns horitzons de decisió molt concrets, molt a curt termini, i aquí estem parlant de coses que tenen unes projeccions a 50, 100 anys vista, i per tant cal una altra estructura mental, un altre conjunt d'objectius diferents que no el del benefici a curt termini, que és el que es mou en els mercats, com estem veient. Per tant, això requereix una acció radical pels governs coordinada amb mecanismes internacionals, perquè com que és un problema global, no en farem res de que en un racó doncs, no sé, siguem més llestos que altres i fem alguna cosa si el reste del planeta no ho fa. Per tant, això exigeix que, com us he dit, mesures globals. Bé, una de les variables, i com ja us he avançat, és la població. I la població, avui som 6.700 milions d'habitants, hem doblat amb, no sé, ara no ho recordo, amb 35 o 40 anys, segurament que hem de doblat, o menys, però i seguim creixent un 1% anual. I la màxima, les tasses de creixement, evidentment, són a l'Àfrica, a la Xina, a l'Índia, Amèrica Llatina, on d'aquí l'any 2030 doncs, esperem uns creixements de població molt elevats. A l'Europa, països d'Europa, de l'OCDE, doncs, més o menys estaríem estabilitzats, però en aquests altres països segueixen tenint unes tasses de creixement molt importants. Per altra banda, volem que l'economia segueixi creixent. Aquest és un gran dogma, diria jo, o un acord que tot el ventall polític accepta, que això ha de créixer, perquè si no creix no sabem què passa. Bueno, sí sabem què passa, hi ha atur, hi ha no sé què, que no funciona, que tal. El cert és que el sistema econòmic que tenim, ens agradi més o menys, requereix creixement per funcionar. Si no creix no funciona, com es veu ara. Com es veu ara, que hi ha la mínima davallada de les tasses de creixement, els problemes surten per tot arreu, per l'atur, pels dèficits, per les deutes, etc. Com que tenim un sistema en el qual el capital ha de rendir, les inversions han de rendir, si jo tinc uns diners, vull que al cap d'un any allò m'hagi donat un 3 o un 4% o el que sigui, vol dir que l'economia ha de créixer, perquè si no, aquests interessos no se'n poden pagar. O els diners que em donaran no correspondran a una riquesa real. Tant un sistema muntat en què les inversions han de tenir un rendiment i que els capitals han de tenir uns interessos, implica que el pastel ha de créixer. A l'edat mitjana, quan el pastel no creixia, l'interès era pecat. L'Església Catòlica durant molt de temps ho va tenir, els maometans o els musulmans penso que encara ho tenen, perquè és una cultura basada en que l'economia no creix. Si l'economia no creix, no es poden pagar interessos, perquè vol dir que els interessos és treure-li el pa amb un altre, perquè el total no creix. Nosaltres hem aconseguit eliminar aquesta restricció dient no, tranquils, com que això creix, hi haurà una mica més per tothom, o sigui que tranquils. I això és el que ha, d'alguna manera, desmuntat el gran problema del segle XIX, de la distribució de l'excedent. El segle XIX es discutia molt sobre qui es quedava l'excedent, els beneficis, això, i aquí es va resoldre dient tranquils, com que això creixerà, tothom en tindrà una mica més. Home, uns en tindran una mica més que altres, això està, ho sabem, però tothom en tindrà una mica més. Per tant, mentre això es pot mantenir, doncs les tensions socials s'amortiguen. Ara el que estem trobant-nos és el que passa quan això no es manté. Quan això no es manté, evidentment, si no n'hi ha més, doncs ens discutirem pel que hi ha, lògicament. En qualsevol cas, per cada 1% de creixement econòmic implica un 0,68%, jo ho he reduït 0,7%, de creixement energètic. O sigui, no sabem créixer sense consumir més energia, com també és lògic i natural, perquè la riquesa real es construeix a base de transformar matèries primeres en productes elaborats, i això requereix consums energètics. Es pot pensar, n'hi ha alguns que diuen que l'economia es desmaterialitza i que cada vegada consumim o necessitem menys energia per unitat de producte interior brut, la qual cosa és veritat, fins a un cert extrem, sobretot si mires només unes societats i no mires el total. Si mires als Estats Units, doncs han crescut molt i el seu consum energètic no ha crescut proporcionalment. Això simplement perquè han externalitzat a la Xina totes les activitats que produeixen, que necessiten molt de consum energètic, tota la fabricació, tot el, Llavors, ara, si agafem el món amb la seva globalitat, passa això. Un 1% de creixement, un 0,67-68% de creixement energètic. I això difícilment ho podem canviar. Perquè podem pensar una economia que no consumeixi energia. No? És a dir, jo us explico un xiste, un acudit, i us cobro 1.000 euros. I vosaltres em canteu una cançó i me'n cobreu 1.000 a mi. I hem pujat el PIB amb 2.000 euros. Però tots dos, però cap dels dos hi ha dinar amb això. Perquè ni cantar una cançó ni explicar un acudit es genera res físic del que necessitem. Per tant, l'economia seguirà necessitant. Si ha de créixer, creixement energètic. Tot i així, les diferències, les tasses de creixement, evidentment, en aquest moment, les més grans, com veieu, són a Xina i a la Índia, que estan creixent el 6, el 7 i el 8%, mentre aquí estem creixent l'1 i pico, el 2, tant de bo fos el 3, no? Però això, que és cert i és evident, hem de tenir en compte que aquests països parteixen d'una base molt, molt baixa i, per tant, les diferències per càpita són just el contrari. Els països de l'OCDE, de Nord-Amèrica, d'Europa, tot i creixent a un 1,3% comparat amb el 5,5% que es preveu que creixerà a Xina, el gap, la diferència, va augmentant. Perquè encara que els percentatges siguin menors, com que les bases són molt diferents, el valor absolut de la diferència es va eixamplar. No? Bé, per tant, hem dit que el consum energètic ha de créixer a l'1,6 o a l'1,7% anual per mantenir més o menys la maquinària que hem muntat aquí en funcionament. Bé, llavors, quan es mira quines fonts energètiques tenim, doncs es veu que són les de sempre. Petroli, carbó, gas, tant que es parla de la nuclear, i ara no entraré aquí perquè ja sabeu que jo també parlo d'això, però fixeu-vos que és una cosa que està plana i serà plana i plana i plana i poqueta. Les renovables també, és cert que en aquestes estadístiques estan mal fetes, perquè així com per exemple la nuclear es comptabilitza per l'escalfor que genera el reactor, les renovables, com que no fan escalfor, es comptabilitza només per l'electricitat que generen. Per tant, se'ls hauria de multiplicar per 3 les renovables per fer-ho equivalent a la nuclear, més o menys. En qualsevol cas, totes les previsions són que el 80% del consum energètic seguiran sent de carbó, petroli i gas natural. D'aquí l'any 2030, segons l'Agència Internacional de l'Energia. Si hem de seguir aquesta trajectòria, de creixement de població, de creixement econòmic, etc., l'escenari de referència, que se'n diu en aquests casos, és que els fòssils seguiran constituint el 80% del nostre consum energètic. La qual cosa comporta, inevitablement, i mentre no sapiguem cremar carbó capturant el diòxid de carboni o fent alguna cosa estranya, que després en parlaré, vol dir que les emissions seguiran creixent i creixen un 45% l'any 2030 i creixen un 60% l'any 2050. I el gruix d'aquestes emissions són aquesta banda blava ampla, que són les emissions energètiques, o sigui, les emissions que generem quan creem, quan fem energia, per dir-ho d'alguna manera, no? Sobretot electricitat en aquest cas, però també el transport, etc., la calefacció, etc. La qual cosa, Xina evidentment passa a ser l'emissor més gran del món, per una simple qüestió de números, i multipliques 1.000 i escaig milions de persones, encara que consumeixin poc, però per càpita, si els mireu per càpita, segueixen sent molt, molt més baixes. Les emissions per càpita, que d'alguna manera són les que indiquen el grau de contribució en el problema, però en el cas de la Índia està molt avall, el cas de la Xina està una mica més amunt, el cas de la Unió Europea, curiosament, està alt i es preveu que el 2030 doncs, baixarem i ens posarem més o menys al nivell dels xinesos, però tant Rússia com Estats Units doncs, segueixen amb unes emissions per càpita molt altes i en el cas de Rússia fins i tot creixents pel que es preveu. No? Això vol dir que les emissions se'ls podem mirar de dues maneres, el que hi afegim cada any, però realment el que importa és el que hi ha acumulat. O sigui, l'efecte no és del que fem en un any, l'efecte és d'allò que es va acumulant. No? Per tant, el que importa són les emissions acumulades. I per exemple, quan es critica això als països emergents, diuen, és que aquests volen posar molt, no poden fer emissions. Bueno, esclar, ells diuen una cosa molt, evident. Escolti'm, el 80% de l'excés de diòxid de carboni a l'atmosfera, qui li ha posat? Vostè o jo? No, l'he posat jo, però escolti'm, doncs, tregui el seu que jo vull posar el meu. Vale? Ara em toca a mi. I això és veritat, si mireu aquestes curves, això són les emissions acumulades. Com veureu, doncs el 2030 els Estats Units haurà acumulat 450 gigatones de diòxid de carboni, la Unió Europea n'haurem acumulat 350 més o menys, Xina estarà als 300 el 2030, però fixeu-vos que avui estan molt avall. Poland vol dir que en fi, la culpa és de tots, no? D'uns més que d'altres. Hem de reconèixer que la culpa és més nostra que dels altres, avui per avui. Si ells segueixen amb la nostra trajectòria, evidentment arribaran al mateix punt que nosaltres i tindrem la culpa, diguéssim, més repartida. Però avui, per avui, si mireu el 2010, doncs les emissions acumulades fonamentalment són per part dels Estats Units i la Unió Europea. I això ens porta, si fem aquesta, amb els models més o menys criticats, però el millor que tenim, és ens porta, si seguim amb aquesta trajectòria d'emissions, doncs ens portarà cap a l'any 2100-2150 a 1.000 parts per milió de tots els gasos, o bé 700 parts per milió si només agafem el diòxid de carboni. No? I això diguéssim, fa que la banda d'incertesa que hi ha, no? Més o menys, ens portaria doncs, entre 6 i 7 graus, al voltant de 6 graus d'augment de la temperatura mitjana de la Terra. Això és l'estimació més o menys central, hi ha molts escenaris, hi ha moltes coses, i pot variar amb aquest marge que es veu, aquesta franja verda, però la mitjana, més o menys. I fixeu-vos que l'escenari de referència doncs, ens està dintre d'aquesta banda. No? De moment, l'escenari de referència que es projecta el 2030 doncs, ens està perfectament dintre d'aquesta banda i vol dir que seguirem més o menys, si ens seguim per allà, perquè aquest camí arribarem al final. No? El 2100 arribarem en algun lloc d'aquesta banda verda. I bueno, no ho explico això perquè és molt llarg, però és igual. Els efectes de 6 graus són difícilment predecibles, jo penso que és difícil de dir-ho, però en qualsevol cas són catastròfics. No sé si serà el 50% dels territoris al vora del mar que quedaran inundats, o serà el 45, o serà el 60, això no ho sap ningú segurament, i si el nivell del mar s'apujarà a 3,7 metres o 3,5 o 4,7, però bueno, en qualsevol cas les diferències són diferències menors enfront al fet bàsic i fonamental que, com us he dit, això és un altre planeta. 6 graus més de temperatura és un altre planeta. I ara aquí no sé què ha passat. Vale. Per tant, el que hauríem de fer és com una família, no? Que ara està molt de moda, quan, si no arribem, hauríem de fer un pressupost. El que hauríem de dir, escolteu, ja, fem un pressupost d'emissions. Si no volem arribar en aquests nivells, fem un pressupost d'emissions. Fixem-nos un escenari final. Escolta'm, si no volem que la temperatura hi pugi més o menys al voltant de 2 graus, que sembla ser que seria el llindar de que encara podríem pensar que no passarà gaire res. I per tant, si volem arribar a 2 graus, quina concentració de màxima de diòxid de carboni a l'atmosfera hi pot haver-hi, donada les tones que hi hem ficat, quantes ens en queden per ficar-hi. Doncs això, si es fan els números, diu, la probabilitat, mirem la probabilitat de que la temperatura global no augmenti per sobre dels 2 graus. Llavors, és probable, amb un 75% de probabilitats, que si hi posem un trilió de tones més, 1.000 milions de tones, doncs amb un 75% de probabilitats no s'augmentarà la temperatura més de 2 graus. Si n'hi fiquem 1,4, ja tenim un 50% de probabilitats de que se superi. Si n'hi fiquem 1,6, o és al revés això, no? Si n'hi fiquem 1,6, només hi ha un 25% de probabilitats de que no se superi. Si n'hi fiquem 1,6, amb un 75% de probabilitats se superaran els 2 graus. I si n'hi fiquem 2 trillons, doncs ja amb el 95% de probabilitats segur que ho superarem. No? Per tant, la cosa estaria al voltant de... L'Agència Internacional diu, doncs fixem-nos l'escenari de 450 parts per milió. que evidentment no garanteix res, perquè a més ens garanteix un 50%. Però és que si es fan els números, i després ho veurem, menys que això significaria uns canvis realment molt profuns, que l'Agència Internacional de l'Energia no s'atreveixi tan sols a proposar. Doncs aquest escenari no és un escenari segur, evidentment, però en qualsevol cas doncs, és el màxim que l'Agència Internacional de l'Energia s'atreveix a demanar als països que considerin. Escolteu, hauríeu de prendre uns compromisos de cara a l'any 2020 els països de l'OCDE, tots aquests que som els que n'hem posat més, abans de l'any 2020 hauríeu de prendre uns compromisos determinats que els especifiquen, perquè d'aquesta manera, després de l'any 2020, els hi podríem demanar als xinesos, als russos i altres, que també ho fessin. Escolta'm, primer prediquem amb l'exemple. Ja que som els que n'hem posat més, ja que som els que en seguim posant més, doncs demostrem que som capaços de fer un esforç que evidentment no serviria de res si els altres no el fan, però que si no demostrem un mínim de compromís en fer-lo, menys en demostraran els altres, que tenen menys part de culpa. Aquest és una mica el plantejament que fa l'Agència Internacional de l'Energia. Aquestes serien les projeccions. Si seguim amb l'escenari de referència, com us he dit, des de la ratlla vermella de dalt, ens anirem als 1.000 parts per milió. Amb l'escenari de 450, doncs, mira, seguim creixent les emissions, però només fins a l'any 2020. I a partir de l'any 2020 les hem de començar a créixer, necessàriament. O sigui, el problema l'hem de resoldre en la propera dècada, en aquesta dècada. Si seguim una dècada més, això es complica molt més, perquè ja estem molt més amunt i després l'esforç que s'ha de fer és molt més greu. No? Per tant, diu, tot i que alguns països doncs, segueixen amb l'objectiu dels 550 parts per milió, i altres estan proposant anar molt més enllà i reduir-ho a 350 parts per milió, que si no fos moltes, com que ja tenim a 2005 455 parts per milió, i les emissions segueixen apujant-se, doncs qualsevol objectiu per sobre d'això implicaria treure CO2 del que hi ha. I clar, això és molt més complicat que no posar-n'hi. Un cop hi està ficat, anar a pescar i treure'l és molt complicat. Per tant, el que hauríem de fer és no posar-n'hi. I aquest és una mica el plantejament viable, entre cometes, ja és un compromís, ja no assegura res, penseu que assegura el 50% de probabilitats només, i tot i així requereix un esforç tremendo. Requeriria fer això, requeriria, estem al 2005, al 2010 més o menys, a partir del 2010 fins al 2020, pla, i a partir del 2020 començava això. Si no, no ens en sortirem, si no, no hi ha maneres d'assolir aquestes objectius a llarg termini. No? Per tant, les emissions tenen que arribar al seu màxim abans de l'any 2020 a 30 gigatones anuals, 31. I a partir d'aquí han de començar a créixer progressivament fins a arribar a 27 gigatones el 2030 i 15 gigatones el 2050. Dic, el 2050, amb tot aquest creixement, amb tot l'increment de població que volem, o que hi ha, hauríem de reduir a la meitat les emissions d'avui. El problema és d'una dimensió molt important. Llavors, l'Agència Internacional de l'Energia ens diu, escolta'm, què podem fer? No? Què podem fer? Si les emissions que tenim projectades l'any 2050 són de 57 gigatones i l'escenari de 450 parts per milió ens obliga a 15, hem de buscar coses que vagin reduint això. No? Llavors, la proposta és, guita, si poguéssim fer captura i segrestament del carboni, un 19% podríem estalviar. Amb renovables, un 17%. Amb nuclear, un 6%. Però veieu que el gruix, el 58%, és eficiència i estalvi. El més barat i l'única cosa que podem fer a curt termini és ser més eficients i estalviar. Perquè tot l'altre, captar carboni, fer nuclear, fer renovables, en aquestes dimensions requereix molt més temps del que tenim. L'única cosa que podem fer aquests 10 anys o 12 que podem tenir és ser més eficients i estalviar. Això és el que ens diu l'Agència Internacional de l'Energia. I com ho podem fer? Tornem-hi. Doncs tecnològicament, aquí es veu el mateix. Amb eficiència, un 57%. Amb renovables, un 20%. Amb nuclear, diuen, un 10%. Ara, després de Fukushima, està aquest 10%, suposo que està amb interrogant. No? Biocombustibles, un 3%. i amb captura de carboni un 10%. Això és més o menys el que la gent ens diu on hauríem de posar l'èmfasi. Per tant, aquí es veu que hem de posar un èmfasi molt important en eficiència i estalvi, perquè és el gruix, és més de la meitat, el 57%, gairebé el 60%. No? Podem posar-ne molt en renovables, serà el 20%, si algú vol fer nuclears, sembla ser que els xinesos encara en volen seguir fent, és lògic, els xinesos tenen el 2% d'energia nuclear, el 2% d'electricitat nuclear. Amb els teus grans plans en tindran el 4% o el 5%. Aquí a Catalunya tenim el 50%, a França el 78%, per tant, nosaltres jo diria que estem saturats de nuclears, però bueno, això ja és un altre tema que no hi entro ara. Però tenim les prioritats alineades? Aquesta és la pregunta. Va, ja ens ha dit l'agència el que hem de fer. Ara, escolta'm, els diners de recerca, per exemple, on els posem? Si el 70% ha de venir de renovables i d'eficiència i el 7 o el 8% de nuclears, bueno, però si mires els pressupostos, per exemple, en recerca i desenvolupament, de tots els membres de l'Agència Internacional de l'Energia des de l'any 74 fins al 2008, doncs ja es veu que la banda més important és aquesta de color taronja, i la banda de color taronja és nuclear. I tot i que la nuclear és una cosa ben petita que diu tothom, resulta que hi fiquem l'esforç més gran, el pressupost més gran està allà. És un error inexplicable. En canvi, amb fonts renovables, per exemple, és aquesta porció petiteta, amb eficiència energètica és aquesta blau fosc, per tant ja es veu que no tenim les prioritats alineades. Si ens creiem el que ens diu l'Agència Internacional de l'Energia, no hem de fer aquesta distribució de recursos, n'hem de fer una altra. Aquí és el mateix, i per tant a mi s'atindré. Ara, estem parlant de reptes o estem parlant del que en diuen en anglès wishful thinking? És a dir, escolta'm, això ens agradaria que passés així i per tant passarà. Fem un exemple, només agafaré un exemple. L'Agència Internacional de l'Energia ens diu que hem de capturar el carboni de les centrals, això, aquestes centrals que cremen carbó, en lloc de posar-lo a l'atmosfera, doncs hem de fer d'alguna manera, amb un embut figurat, posar-ho en un tubo i amagar-ho en un forat, no sé on. Això se'n diu captura i segrestament del carboni. Dius, vale, vinga, posem-s'hi. Com que per l'escenari de l'any 2050 hem de captar 9,4 gigatones per aconseguir aquell 11% que dèiem, fem quatre números. 9,4 gigatones de diòxid de carboni, l'hem de liquar, perquè si no l'hem de transportar, per tant l'hem de pressionar, l'hem de liquar, i a una densitat de 0,47 grams per mil·lilitre, això suposa que ocuparà 20 gigametres cúbics. És una quantitat molt gran. Per comparar-la, diguem, escolta'm, quant petroli extraiem cada any? Bueno, doncs fem extracció de 3 gigametres cúbics. Per tant, hauríem de multiplicar per 6 tota la indústria actual d'extracció i transport de petroli per liquar això, liquar, comprimir i guardar en algun forat no sé on. Hauríem de crear una indústria 6 vegades el que és la indústria més gran del món, que és la indústria petrolera. Per tant, ja es veu que el repte potser té una mica de wishful thinking, més que de repte. Potser és una cosa d'aquelles de... Perquè, a més, això són quatre números. No fa falta fer cap tesis doctoral. És agafar la densitat del gas i fer quatre multiplicacions. Cotxes elèctrics. Com que veig que vaig una mica curt de temps, passaré ràpid. Aquest és un altre, per mi, és una altra d'aquestes idees de que, com que la gent està acostumada a anar en cotxe, no li podem dir que no podrà anar en cotxe. No? Per tant, el que li diríem és que els farem elèctrics. Segons les previsions d'això dels cotxes elèctrics que hi podien haver-hi suposa 2 terawatts elèctrics addicionals el 2050, que és un 50% de la capacitat actual, o sigui, hauríem de fer un 50% més, i el problema del cotxe elèctric només és un, són les bateries. Fer cotxes elèctrics en sabem fer fa molt de temps, se'n va fer primer d'elèctrics que de gasolina. El problema és que des de llavors fins ara encara no hem après a fer bateries, perquè si sabéssim fer bateries, si realment tinguéssim una tecnologia d'emmagatzematge energètic eficient, comprimida, amb un rendiment bo, no tindríem problema energètic, perquè la quantitat d'energia solar que cau és immensa, més faria falta captar-la, emmagatzemar-la i distribuir-la, i s'hauria acabat el problema energètic. Si tinguéssim una bona tecnologia d'emmagatzemar energia no hi hauria problema, i aquest és el problema. En qualsevol cas, la situació és aquesta. La població creix un 1%, volem que el PIB creixi un 2,5%, més o menys, i per tant, el 0,7% del 2,5% és 1,75%. I la pregunta és, escolta'm, fins quan podem seguir augmentant consums energètics de l'1,75% cada any? Sembla molt petit, però és molt gran, eh? És molt gros això, perquè el creixement exponencial és enganyós. Un 3%, un 3% no res, un 3%, aquest 2,5% és doblar cada 30 anys. Doblar cada 30 anys. Eh? Vol dir que, clar, quan estàs en un nivell baix, doblar és relativament fàcil, però a mesura que vas fent doblades, arribar al final és un creixement. Això és molt... És... Bueno, no sé per què... És un repte important. Llavors, jo, en fi, no, ja saps, estic arribant al final. Jo us recomanaria lectures. Eh? Per exemple, aquesta lectura del senyor Václav Smil, que és un dels grans experts, que ha escrit desenes de llibres, eh? Sobre energia i tot això. No? I té un article recent, té el seu web, eh? Si veureu Václav Smil, té el web, allà té tots els articles, té un que es diu Ciència, Energia, Ètica i Civilització. No? Perquè realment estem ja parlant de coses d'aquestes, d'ètica i civilització. Eh? No estem parlant de qüestions tecnològiques, eh? De bats i mig. I al final d'aquest article té una reflexió que diu: precisament per aquestes realitats hauríem de comprometre'ns a accelerar el desenvolupament d'alternatives als combustibles fòssils i crear les condicions econòmiques i socials perquè es difonguin ràpidament. Les realitats físiques fonamentals ens diuen que la conversió directa de solar energètica, particularment amb cel·les fotoelèctriques cada vegada més eficients i més durables, hauria de rebre la màxima prioritat. Al mateix temps, hem de començar a pensar seriosament sobre modalitats de restriccions d'usos energètics i a una distribució global més equitativa. Jo sóc conscient que aquestes prescripcions són contràries a tota la idea dominant de que hem de continuar expandint constantment l'aprovisionament i a l'insistència de que algun miracle tecnològic ens resoldrà els problemes. Diu, però ningú avui ha produït cap prova convincent de que la resta del món pot replicar els nostres consums energètics. Si això ningú ha demostrat, ningú ha argumentat que el resta del món podrà assolir el nostre nivell, perquè és impossible físicament, més falta quatre números. No? Diu, i per tant, però fins i tot, si hi haguessin recursos, que no hi són, això implicaria un canvi mediambiental doncs, intolerable. No? Per tant, els enginyers d'un institut tecnològic de Suïssa i ell han arribat a la mateixa conclusió. I el seu projecte per una societat sostenible energèticament és un consum per càpita de 2.000 watts. Això per agafar una mica d'idea, un consum per càpita de 2.000 watts, bueno, són 20 bombetes de 100 watts, eh? Posem 20 bombetes aquí al cap tot el dia, i seria el consum que podríem tenir, total, global. No? Quin tenim ara? Bueno, els Estats Units té 12.000. Eh? Nosaltres en tenim 6.000, som una mica més... No? Però nosaltres hauríem de reduir un terç del consum actual. No? Perquè això és el que es creu que sosteniblement el planeta pot proveir. No? Són els estudis. Ara bé, 2 quilowatts per càpita, per quantes càpites? Perquè això és una multiplicació. Tots podem tenir 2 quilowatts, però si en vez de ser 6.000 milions som 12.000 milions, tampoc és sostenible. Per tant, si mirem això, que és una gràfica d'un estudi de les Nacions Unides, ens donarem compte d'on estem i d'on venim. Això més o menys és l'espècie humana, no? 10.000 anys o no sé quants, 10.000 anys enrere. Res, no eren quatre que saltaven per allà els arbres. No? I això es va mantenir durant molt de temps, eh? 10.000 anys. No? I després vam començar a créixer una mica, al voltant dels anys 500, els anys 1000, i alguna cosa devia passar al voltant dels anys 1700, que de sobte un sistema que havia estat absolutament estable, sistema ecològic, absolutament estable, de sobte agafa un creixement exponencial brutal que ens porta a 7.000 milions en qüestió de 100-150 anys. I aquesta gràfica planteja dues qüestions. Una, què va passar l'any 1700 o 1800? I dos, escolta'm, això fins quan pot créixer? Són dues qüestions molt bàsiques. No? Bueno, el que va passar al voltant dels anys 1700 és senzill. Va passar la revolució industrial, la revolució científica, la revolució, totes les revolucions que vulgueu. Però va passar una més fonamental. L'any 1700-1800 la humanitat va passar de viure de l'energia que podia captar renovable, del vent que queia, del sol que queia, cultius, amb salts d'aigua, no sé què. Vam descobrir un tresor d'enterrat, vam fer un forat i vam trobar una cosa negra que té energia per un tub, que és energia solar captada en temps pretèrits i enterrada geològicament, i ens hem dedicat a gastar aquest tresor, aquesta herència, com si fos una renda vitalícia. I això no és una renda vitalícia. I per tant, un dia irem al banc i ens diran que se'ns ha acabat el capital, si no fem alguna cosa. No? Això per què fa aquesta? L'explicació de tot això és aquesta. Avui és possible que visquin 7.000 milions de persones perquè hem multiplicat per 3 la productivitat de l'hectàrea, perquè fem servir fertilitzants, perquè fem servir regadius, perquè fem servir maquinària, no perquè hem fet cap miracle, sinó simplement perquè aboquem, o sigui, mengem energia, passa que la mengem en forma de fulles verdes, en forma d'altres coses. No? I això és el que ha produït aquest augment de població, aquesta possibilitat. Fins on pot arribar? Clar, tots volem que visquin el major nombre de persones possible. Només faltaria, jo crec, no hi ha ningú que vulgui dir, jo penso que no, vull que visqui gent, no. Ara, hi ha dues maneres d'aconseguir això. Una manera és aquesta, siguem quants més millor ràpidament, si podem arribar a 12.000. I l'altre és dir, i després ens fotem la castanya i no sé on acabarem. I l'altre és dir, escolta'm, i si som 2 o 3 o 4.000 milions i això és perdurable generació rere generació, al final la població, el número de vides, és l'àrea sota aquesta curva. I el que s'ha de maximitzar no és el pic, el que volem maximitzar és l'àrea. I no en fotrem res a tenir un pic molt alt si després això cau. Val més que el pic no sigui tan alt i després ho puguem mantenir. I aquest jo crec que és el missatge de sostenibilitat fonamental. No? I aquest missatge, ara, aquest és la pregunta és aquesta, escolta'm, i ens atrevirem a llançar aquest missatge a la societat? Bé, no ho sé. Alguns ho van intentar i van fracassar. S'ha fet referència a aquest treball de Limits to Grow de l'any 1972, en el qual el Club de Roma va encarregar a uns professors de l'MIT uns models sobre el món, sobre població, recursos, alimentació, i noi, aquests models, per moltes coses que li fessis, si mantenies que volies, si la hipòtesi era hem de mantenir un creixement econòmic, tots col·lapsaven en algun moment. Ja sé que s'ha dit que es van equivocar. Bé, aquests que diuen que es van equivocar és que no s'han llegit el llibre. Perquè el col·lapse és en algun moment de la meitat d'aquest segle. Per tant, escolta'm, els que arribin a la meitat del segle sabran si es van equivocar o no. Però dir avui que s'han equivocat, no. Més aviat, pel que ha passat en els darrers 30 anys, i això està en aquest llibre del 30 Years Update, el que ha passat en aquests 30 anys coincideix amb els escenaris més pessimistes d'aquell estudi. Per una senzilla raó, perquè no hem fet res per evitar-ho. Quan no hem fet res per evitar-ho, doncs, cony, seguim tirant de veta i seguim. I últimament, darrerament, s'ha publicat aquest llibre de Limits to Grow Revisited, que jo us el recomano, dels que esteu interessats en això, perquè descriu la polèmica que van crear. Perquè aquest informe va ser maleït per tothom. Bueno, va ser un informe que va tenir molt d'èxit. Van vendre milions de còpies a tot el món, arreu. Però precisament perquè va tenir aquest èxit va estar molt, molt criticat. I va estar criticat, diguéssim, per tot l'espectre polític. Primer, va estar criticat per la dreta, si m'ho permeteu, més dreta, perquè deia cony, que la població humana no pot seguir creixent. I que d'alguna manera això s'ha d'estabilitzar. Que és una cosa bastant de perogrullo, que diuen, no? Però bueno, això sembla ser que per alguns és fills tots els que ens doni Déu i més, no? Això per una banda. Per altra banda, els economistes s'hi van tirar a sac, perquè no va contra un dels dogmes fonamentals, i és que el creixement econòmic és bo, per naturalesa, i és l'objectiu social per excel·lència. I com que això qüestiona, com que diu que, escolti, potser hi ha límits al creixement, potser hem de considerar que hi ha un límit al creixement, potser no hem de voler créixer més sempre, no? Per tant, els economistes també s'hi van tirar. I des de l'esquerra, també, això era una confabulació de la trilateral i no sé què més, perquè, esclar, perquè anava també una mica, perquè, primer, criticar la població és criticar els pobres, perquè normalment els països més endarrerits són els que tenen unes taxes de fertilitat més altes, per tant, sembla que això critiques els pobres, no? I per altra banda, perquè semblava que deia que el paradís aquest d'això capitalista doncs no es podia assolir mai, no? O no era un objectiu, no? I per tant es deia que això era una trampa per limitar les reivindicacions dels treballadors. Per tant, aquesta conjunció d'interessos, com podeu imaginar-vos, com que tothom hi estava en contra, doncs això, bueno, va morir, no? D'alguna manera, no? I jo penso que és hora de tornar-ho a revifar i cal llegir-ho, eh? Cal llegir-ho perquè és, fins i tot avui és molt actual, és molt actual. I el que diuen, doncs és el que ens veiem cada dia, i és que un sistema que insisteix en créixer constantment arriba un moment que no ho pot fer. Perquè res físic pot créixer indefinidament en un món finit. És una cosa elemental. I si hi ha algú que... Hi ha un xisto, no? Hi ha un acudit que diu, hosti, si trobeu algú que creu que el creixement econòmic és possible en un continuat, exponencial, és possible en un món finit, llavors està boig o és un economista. Hi ha dues possibilitats. No? No, perquè forma part de l'essència del pensament econòmic. No? I això és el que d'alguna manera haurem de donar-li la volta, eh? Si realment el que volem construir és un món sostenible que necessàriament ha de ser limitat. Perquè la Terra té una certa capacitat de càrrega i no en té més que la que té, i nosaltres, amb la ciència, amb la tecnologia, amb els coneixements, la podem augmentar, però no la podem fer infinita. ¿Vale? No la podem fer infinita. I per tant, hi ha un límit. I potser sí, demà descobrirem la fusió nuclear que ens solucionarà tots els problemes del món. Potser sí, no és descartable. Però bueno, serà un altre escenari. Llavors, en un altre escenari ens podem plantejar altres reptes. Però amb l'escenari d'avui, dir, bueno, alguna cosa inventarem, o ja trobarem la fusió nuclear, o ja trobarem no sé què, home, això és com aquell que va i es compra un bitllet de la loteria de la grossa i diu, home, com que em tocarà, ja em puc anar a gastar demà, ja em puc comprar un cotxe, ja el pagaré quan em toqui la grossa, no? Això és irracional. O sigui, el racional és viure amb el que pots comptar avui, amb el que raonablement creus que pot passar amb els propers 10, 15, 20 anys, o 25, i escolta'm, si d'aquí 25 anys la ciència avança com que és una barbaritat, que diuen, troba no sé què, doncs fantàstic, i serà un altre món, i serà una altra cosa, no? Però avui penso jo que hauríem de viure amb el que tenim, que és un principi bastant elemental, i tenir en compte doncs, que res pot créixer indefinidament, eh, en un món finit. Perquè la situació que estem és aquesta. Tenim un ou, que és tot el sistema ecològic, climàtic, terrestre, i l'estem forçant. L'estem forçant demogràficament, l'estem forçant en consums, i bé, al final d'aquest ou tots sabem què és, si anem donant la volta. No? Llavors el que hem de procurar és que no passi el mateix amb el planeta. Moltes gràcies.